amb la societat civil i amb membres de la societat civil, i el que defensem aquí és una cosa que defensem de fa molts anys, no hem tingut que esperar aquestes mesures que estan deixant el nostre món en la situació que, com sabeu, està. Per tant, sempre hem estat en contra d'això, continuem estant, i avui no som uns esquirols, sinó que estem en una situació des de la nostra perspectiva de vaga activa. Per això manifesto aquesta solidaritat amb la plataforma de defensa de la universitat pública. També he de dir que, com a universitari, defensar la universitat pública, bon, hi ha moltes coses que criticar de la universitat pública. També és cert que ara el que no faré serà defensar el model alternatiu que ens volen vendre, que és un model mercantilitzat de la universitat i de privatització de la universitat. Però aquest procés s'havia iniciat també fa molts anys. En tot cas, no defenso absolutament la universitat pública, perquè considero que té moltes coses a criticar, però sí critico aquest desmantellament que s'està fent de la universitat pública, òbviament. No? També vull solidaritzar amb els dos estudiants que van ser detinguts ahir aquí a Barcelona, i en general, amb tots aquells que són víctimes de la repressió policial, quan volen aixecar o volen manifestar la seva indignació respecte a la situació que estem vivint. Dit això, vull agrair òbviament a l'Ateneu que ens hagi obert les seves portes. Feia anys que no havíem col·laborat des d'aquelles jornades de recerca activista. Nosaltres, com ha dit Antoni, doncs, bueno, hem passat el màster nostre de Girona cap a Barcelona, perquè a Girona se'ns ha acabat una mica la gent que estava mobilitzada, ja tots han estudiat el màster, tots formem part de les xarxes socials en les quals estem treballant a Girona, i vam passar el màster a Barcelona. Però també volien, com sempre, continuar fent aquest cicle que és obert al públic en general fora de la universitat. I vaig pensar en l'Ateneu com un lloc de tradició històrica, des del moviment veïnal fins ara, que com un lloc molt adequat als nostres objectius, i a més objectius comuns amb vosaltres, la gent de l'Ateneu. No? Per tant, moltes gràcies, i a més estic convençut que continuarem treballant dins d'una mica d'aquest marc, dèiem, potser de debatre sobre les qüestions relatives a buscar alternatives al model capitalista vigent. Espero que aquesta continuïtat la tinguem, i de fet ja hem quedat per xerrar-ne un cop s'hagi acabat aquest cicle. Òbviament també vull agrair als ponents la seva participació, en Carlos en primer lloc, perquè li toca avui parlar, però també a l'Arcadi Oliveres, que vindrà el proper dimecres, després Antoni Guirao, que ja teniu el programa, i finalment l'Esther Vives i l'Àngel Calle. I sobretot a vosaltres, agrair-vos a vosaltres la vostra presència, perquè un dels elements bàsics del plantejament i dels objectius d'aquest cicle és poder dialogar i poder debatre tots plegats, no? I sortint del marc de les aules universitàries. De fet, aquest cicle sempre l'hem organitzat, ja anem per la desena edició, sempre l'hem organitzat des del marc del nostre màster en desenvolupament humà sostenible local i alternatives a la globalització neoliberal. Però aquest cicle sempre ha estat un cicle obert al públic en general, perquè d'alguna manera jo sempre dic que el màster ve gent del carrer, perquè els nostres estudiants sobretot procedeixen d'ONGs, d'organitzacions de la societat civil en general, però també nosaltres sortim al carrer a través d'aquest tipus de debats, i a través dels nostres plans d'acció, de recerca-acció participativa, o dels plans d'educació-acció que nosaltres portem aquí a Amèrica Llatina. I en tot cas, per nosaltres aquesta relació entre universitat i societat, o una petita part dels universitaris que encara ens dediquem a certes coses crítiques, que cada vegada són menys, i som la reserva espiritual d'Oriente, segurament, i la gent que s'està mobilitzant a la societat civil. No? En tot cas, comentar-vos que aquest cicle també té com a precedent immediat la novena edició que vam celebrar l'any passat amb la col·laboració de la coordinadora d'ONG Solidàries de les Comarques Gironines, que vam dedicar a la crisi. El títol d'aquest cicle va ser Crònica d'una crisi anunciada. I aquí vam analitzar d'un cantó els components bàsics de la crisi econòmico-financera. Això ho van fer companys que també són professors del màster de la Universitat de Barcelona i de Montres, Javier Martínez Peinado, Ramon Sánchez Tabarés. El cost humà de la crisi, d'això se'n va ocupar l'Arcadi Oliveres, que cada any col·labora amb nosaltres, i la crisi de civilització, que bueno, va ser una mica la meva intervenció. És a dir, vam analitzar la crisi econòmica com una crisi que té un caràcter estructural, és a dir, no podem creure que té un caràcter estrictament conjuntural o que és senzillament una crisi cíclica, sinó que té a veure amb les pròpies lleis de funcionament del sistema capitalista. Aleshores, és un procés de reestructuració del capitalisme que en definitiva porta a una concentració del capital cada cop en menys mans, i especialment en mans del gran capital financer. Ara bé, Es tracta, o es tractava i es segueix tractant, d'una cosa que és molt més que una crisi econòmica, una crisi econòmica financera. Estem en un període que podem anomenar d'imperi del capital, un imperi del mercat financer, un imperi del capital financer especialment, no? I això va vinculat a tota una crisi de civilització. Crisi de civilització en la que es manifesta la insostenibilitat de les dimensions econòmiques d'aquesta crisi, però també la insostenibilitat i d'aquest model, també la insostenibilitat de les dimensions ètiques, polítiques, socials, culturals i mediambientals. És en aquest sentit que parlem d'una crisi profunda de civilització, no? Si em permeteu, us diré molt breument el que considero i aleshores vaig exposar que són els 10 grans pecats capitals del capital financer en aquest moment actual de crisi. En primer lloc, una crisi dels valors morals. En segon lloc, una crisi de les institucions internacionals i del sistema de Nacions Unides. En tercer lloc, greus problemes de governabilitat a escala tant nacional com internacional. En definitiva, quan parlem de l'imperi del mercat, estem parlant de l'imperi polític del capital financer, un capital financer que fins i tot està dictant qui és el que ha de governar a cada país. És la dictadura realment del capital, aquí la vinculació entre capital, poder polític i poder econòmic cada cop és més clar i més transparent. Qui no la vegi és perquè no la vol veure. O dit d'una altra manera, no només ja està traicionat, ja fa, diria jo, segles, dos segles, que està traicionat al principi de la sobirania popular, sinó que fins i tot ja no podem parlar ni de sobirania dels estats, perquè el poder és un poder que està fora de la capacitat, sembla ser, de decidir dels estats. En quart lloc, la crisi de legitimitat de les democràcies partitocràtiques, una oligarquia de pocs partits són les que controlen el poder polític, que òbviament que estan deslegitimades, i tenim moltes maneres d'analitzar aquesta deslegitimació, de percebre aquesta deslegitimació, però el problema és que continuen sent legitimadores d'aquest nou imperi, perquè en definitiva els parlaments són els que continuen legitimant aquestes decisions que des del capital financer fan arribar les consignes i les directrius per les transformacions de les estructures polítiques de països tan importants com Grècia o com Itàlia o com Espanya, etc. En cinquè lloc, la corrupció econòmica i política. En sisè lloc, un deteriorament continuat de les llibertats civils i polítiques, però també dels drets i les llibertats econòmics i socials, i per tant un desmantellament de l'estat del benestar o del malestar. En definitiva, un estat del malestar relatiu o del benestar que ha estat el fruit de lluites de les classes treballadores des de fa 180 anys. És això el que estan desmantellant. En setè lloc, un increment de les desigualtats i de la dualització de les estructures socials, i això a escala global entre els països del nord i del sud, els del centre i de la perifèria, però també dintre dels països del nord i dintre dels països del sud, i un increment de les desigualtats i de les distàncies entre els més pobres i els més rics. En vuitè lloc, problemes de convivència multicultural, en aquestes societats anomenades multiculturals. En nou lloc, i això d'una manera també molt vinculada al punt anterior, una restricció cada cop més gran a la mobilitat de les persones a través de les lleis d'estrangeria, que són repressives precisament pels sectors més pobres de la humanitat o de les poblacions del sud. I finalment, una extensió cada cop més greu dels problemes ambientals. Això serien, diguem, els que jo considero els 10 elements essencials d'aquest caràcter multidimensional, d'aquest caràcter de crisi de civilització que és el que estem vivint. I aleshores aquí el que nosaltres ens plantejàvem en el darrer cicle és, bueno, i què és el que volem? I aquí faré servir paraules d'un dels meus autors preferits, que és Samir Amin, que ja fa molts anys, ara ha publicat un llibre amb aquest, utilitzant aquesta terminologia, però ja des dels anys 80 ell deia, bueno, què volem? Sortir del capitalisme, perdó, de la crisi del capitalisme. Això vol dir que, bueno, sortiríem d'una crisi més del capitalisme i aleshores tindríem més capitalisme, o realment el que volem és sortir del capitalisme en crisi, abandonar el capitalisme, superar el capitalisme. Aquesta seria, d'alguna forma, serien les dues opcions essencials en les quals ens enfrontem. Des de la nostra posició, considerem que és necessària una transformació profunda, qualitativa, de l'actual model econòmic, polític i social. És a dir, si volem sobreviure com a espècie, aquí estem parlant ja de problemes estrictament biològics, si volem sobreviure com a espècie en aquest planeta Terra i si volem realment desenvolupar-nos com a éssers humans, no només un altre món és possible, sinó que és necessari. Atenció amb això d'un altre món és possible. A mi l'eslògan aquest del Fòrum Social Mundial d'un altre món és possible, escolti, un món possible, diferent, sempre ho hem considerat així, o si no és que no som lliures, sinó considerem que podem organitzar la convivència social d'una altra manera. Per tant, aquest eslògan del Fòrum Social a mi no m'ha agradat mai, però en tot cas és necessari que construïm un món diferent. I és necessari ja inclús des d'una perspectiva estrictament ecològica. Si no construïm un món diferent, l'ésser humà no podrà sobreviure a la Terra. La Terra continuarà vivint, però l'ésser humà no podrà sobreviure a la Terra. No? Finalitzàvem el cicle anterior sintetitzant com tres eixos d'alternatives a l'imperi del mercat capitalista. Un és ètic, un és econòmic i un és polític. L'eix ètic vindria a consistir en una substitució dels valors més individualistes i consumistes del mercat per valors de solidaritat, d'austeritat i de decreixement. Un segon eix, l'eix econòmic, seria una negació del productivisme i de l'explotació econòmica capitalista de la força de treball per una economia social, una economia solidària i per xarxes de cooperatives autogestionades de productors i consumidors. I un tercer eix, que seria l'eix polític, consistiria en reivindicar el dret nostre de decidir com volem organitzar les nostres vides i fer-ho a través d'una genuïna democràcia, per tant una democràcia autogestionària, capaç de combatre o de mostrar-se com a alternativa a la deslegitimada pseudodemocràcia partitocràtica, que en definitiva és servidora dels interessos dels mercats financers. Això ens va portar d'alguna manera ja a decidir aleshores en fer un proper cicle, que és l'actual cicle, aquest cicle, per debatre sobre alternatives al capitalisme. I ens va semblar oportú fer en primer lloc un debat de caràcter sociopolític en relació als moviments socials, especialment amb èmfasi al moviment del 15M, una anàlisi de les alternatives des del sindicalisme llibertari i una anàlisi també des dels partits polítics extraparlamentaris declaradament anticapitalistes. Creiem que això, bueno, són ingredients bàsics, essencials per un debat d'aquesta mena. Això no vol dir que en properes edicions potser parlarem en termes d'alternatives més concretes de caràcter econòmic, social o fins i tot polític, però aquest primer debat volem que sigui així. I és per això que nosaltres el que esperem és que aquests debats siguin útils per tots nosaltres per poder avançar en la lluita anticapitalista. I és per això que hem convidat també els invitats que hem convidat. Ara li passo la paraula a Anna Urbaneta, que és la coordinadora del nostre màster, és professora de Sociologia, que farà una mica la presentació ja d'aquest cicle i d'en Carlos Taibo. Gràcies.
Bueno, buenas tardes amigos, amigas, muchas gracias por haber venido a este acto, que como bien explicó Jordi es la continuación del ciclo pasado, realizado el año pasado, en un contexto bastante particular. Nuestro ciclo se hizo en febrero, justo un poco antes, digamos, de que empezaran las movilizaciones del 15M. Y de alguna forma nos quedamos con esta idea pendiente, de, bueno, justamente acabamos de diagnosticar qué es lo que está pasando con la crisis, cuáles son sus causas, y revienta el movimiento social y empiezan a pasar cosas. Bueno, hemos tenido la oportunidad ahora de organizar este nuevo ciclo para poder reflexionar sobre esos temas. Tal como decía Jordi, no se trata de una crisis, aunque sea así como se la menciona en la prensa, comúnmente. Son las crisis, son muchas crisis. O como bien señalará el mismo Jordi, es una crisis de civilización. Están muchas cosas en juego, es una crisis de civilización. Actualmente vivimos un malestar, vivenciamos un malestar que no es meramente coyuntural, no es algo pasajero, sino de más largo alcance. Nos estamos enfrentando al desmoronamiento de un modelo social y económico superado, por lo menos es nuestro entender. Diríamos que algo está pasando y algo huele mal en el sistema imperante, en el mercado capitalista. Las cosas ya no son como antes y hay vientos de cambio, vientos de pueblo, como decía Víctor Jara, ¿no? Vientos de pueblo. Sí, pero me refería a la canción, sí, es cierto, Miguel Hernández, vientos de pueblo. El punto es hacia dónde nos conducen estos nuevos derroteros. Diferentes analistas coinciden, y eso es lo que pudimos ver el año pasado en nuestro ciclo, que el sistema actual, tal como lo conocemos, está superado. Más de lo mismo, no vamos a ninguna parte. Y eso queda claro. De hecho, lo único que estamos haciendo es una carrera por el consumo, por un crecimiento económico desmedido. Digámoslo así, estamos metidos en una carrera a velocidad absurda y sin rumbo fijo. Y con esta situación nos estamos encontrando de que estamos dejando a una buena parte de la humanidad fuera de juego, al margen del sistema. Gente que en nuestro mundo, en nuestro primer mundo, vive completamente al margen del sistema, en condiciones de pobreza. Nos encontramos entonces ante un enorme desafío. Una vez que se ha realizado el diagnóstico, que sabemos qué es la crisis y cuáles son sus causas, nos encontramos ante el desafío de elaborar posibles propuestas, posibles salidas. Y este es un desafío claramente político. De ahí, digamos, dentro de los ejes que señalaba Jordi en las conclusiones del siglo pasado, un eje fundamental es el que vamos a tratar de desarrollar estos días, esta semana, con las reflexiones que iremos realizando cada miércoles con ustedes. ¿Cómo construir un nuevo modelo social alternativo, más justo, más solidario, más equitativo, más sostenible, más nuestro? La pregunta es hacia dónde mirar, qué camino seguir, o como nos planteaba Jordi la disyuntiva, abandonar el capitalismo o continuar pensando en que esta es una crisis más y ya está. El año pasado fue un año especial, el año 2011 yo creo que no se nos olvidará por mucho tiempo. Sucedió algo absolutamente inesperado. Cuando realmente parecía que solamente íbamos a obtener más de lo mismo, cuando parecía que conformismo, resignación eran las únicas respuestas posibles ante la crisis, ante las medidas, ante los recortes que supuestamente nos iban a sacar de la crisis, de repente, sorpresivamente, algo despertó. Y es cierto, fue primero algo muy pequeño, un acto aislado, una protesta valiente, dramática, que implicó la muerte de una persona, en un país remoto para nosotros, no visible en el mundo occidental como es Túnez, y de alguna manera se prende una llama, se prende un algo que comienza a dar vueltas. Esto que podría haber sido, a pesar de lo dramático, un hecho anecdótico, algo condenado al olvido, de repente se transforma en un símbolo que hace visible este malestar, enardece este malestar global y además hace visible movimientos críticos que venían trabajando desde hace mucho tiempo antes. De hecho, algunos de ustedes sabrán que temporalmente la revolución de Islandia es anterior, pero fue hábilmente silenciada por los medios de comunicación de masa. No conviene al poder contar este tipo de cosas. En nuestro país, esta llama avivó a miles de voces que desde las plazas, desde diferentes pueblos, desde diferentes ciudades, no solo levantaron una protesta ciudadana, sino que buscaron realmente construir algo nuevo. El llamado movimiento 15 de mayo o 15M rompió en la escena política con fuerza y al parecer para quedarse, aunando en su seno, en su interior, inquietudes muy diversas, o como plantea a Carlos en algunos de sus textos, almas diversas. Y precisamente la pregunta que se nos presenta es cómo articular un movimiento de carácter tan diverso, tan heterogéneo, y hacia dónde puede ir este movimiento y cómo se puede articular con otros movimientos previamente existentes, movimientos críticos. Y es precisamente esta, en gran medida, la reflexión que queremos hacer en este ciclo y que les invitamos a ustedes a participar. Efectivamente, este movimiento del 15M es inmensamente esperanzador, el movimiento de los indignados. Sin embargo, hasta el momento ha habido un cierto divorcio, una cierta separación de este movimiento con respecto al movimiento obrero tradicional, al movimiento sindical, a las luchas de los trabajadores. Ha faltado esa parte, esa articulación. De hecho, algunos han acusado al movimiento 15M de elitista, un movimiento de jóvenes de clase media, pequeño burgués. Habría que preguntarse por qué la conexión con este mundo del trabajo está aún poco articulada y se ve en cierta forma lejana. Buscar la forma de unir un movimiento de base amplia, interclasista, como es 15M, con movimientos tradicionales de sindicalismo libertario, y cuando hablo de sindicalismo libertario, por favor, no se entienda sindicalismo mayoritario, Comisiones Obreras y UGT, no estoy hablando de esos sindicalismos, sino que estoy hablando de sindicalismos libertarios ligados al anarquismo, que no solo proponen reforma y no solo buscan regatear con el sistema algunas migajas para mejorar las condiciones laborales puntuales de un determinado momento, sino que buscan realmente otro modelo, un modelo basado en unos principios diferentes a los que nosotros estamos hasta el minuto acostumbrados, porque es posible. Un modelo basado en la democracia directa, un modelo basado en la autogestión. Eso es el tipo de cuestiones que nos interesan. Y esta es una pregunta abierta que dirigimos a todos los participantes, a ustedes y a nuestros conferenciantes, por supuesto. ¿Cómo aunar estos movimientos? Porque si necesitamos realmente avanzar en la lucha hacia otro tipo de sistema, otro modelo alternativo, es necesaria la articulación política. Si no, un partido político, en como sea, pero tiene que haber una articulación política de todos estos elementos, de todos estos actores. ¿Cómo conformar, como les decía antes, un movimiento de base amplia, interclasista, pero con un claro asentamiento en el mundo del trabajo? Con clara representación de los y las trabajadoras. El camino que vamos a ir recorriendo semana a semana está pensado precisamente para propiciar esta reflexión. Se trata de contestar estas preguntas, obviamente también de plantear nuevas preguntas. Nuestro ciclo se abre hoy con la conferencia de Carlos Taibo. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, es activista político y es también un férreo defensor de las teorías del decrecimiento económico y de la democracia directa. O sea, es perfecto para lo que estamos hablando aquí. Es una de las personas que más sabe en este minuto del 15M. Ha escrito algunos textos alrededor de este movimiento. Y nos va a hablar de el 15M en Madrid y de sus lazos con los movimientos críticos. La próxima semana vamos a tener la oportunidad de escuchar a un viejo amigo de la cátedra de la casa, un colaborador, Arcadio Oliveras, quien nos hablará de este movimiento, el 15M, en Cataluña, haciendo un recorrido también histórico, desde las movilizaciones de los años 80 hasta esta nueva forma de organización actual. El miércoles 14 de marzo, el siguiente, el tercer miércoles, vamos a tener la oportunidad de conocer los planteamientos de Tony Guirao. Tony es un investigador del Grupo de Historia de la Cultura y de los Intelectuales de la Universidad de Barcelona, y él va a hacer una reflexión en torno a la búsqueda de formas de organización y acción política fuera de los partidos políticos. Precisamente desde el tránsito, desde la militancia en los partidos tradicionales, a la búsqueda de nuevas formas de acción política, Y va a hablar específicamente de la cooperación internacional como una forma de acción alternativa. Finalmente, vamos a cerrar el ciclo con una mesa redonda, donde vamos a sentar a dos personas muy diferentes. Por un lado, vamos a tener a Esther Vivas, que ella es investigadora también de la Universidad Pompeu Fabra, y que va a hablar de partidos políticos anticapitalistas. Ella es miembro precisamente de Esquerra Anticapitalista, Revolta Global, y va a plantear, digamos, esta alternativa desde los partidos políticos. Pero también vamos a tener la oportunidad de escuchar a Ángel Calle, de la Universidad de Córdoba, que es un especialista en sindicalismo libertario, miembro de CGT, quien va a realizar el análisis de los movimientos sociales desde la perspectiva del sindicalismo libertario. Ese día tendremos también la oportunidad de aquí moderar a Jordi, al director de nuestro máster, quien tratará de hacer este juego. ¿Cómo unimos estos dos tipos de movimiento? Bueno, no me quiero demorar más. Sin más preámbulos, les dejo con Carlos Taibo.